Hola a tots i a totes. Som els alumnes de 6EA.
Del Col·legi Sant Gabriel. Benvinguts al nostre podcast.
Som la Mariona, el Pol, l'Elsa i l'Hugo.
Avui us parlarem del feminisme.
Sabeu quin és el color relacionat amb el feminisme?
És el color lila. Podreu pensar que és per algun motiu relacionat amb la barreja de colors.
És veritat, perquè el rosa, que és el color relacionat amb les dones, i el blau, que és el color relacionat amb els homes, si els barreges, surt el color lila, el color del feminisme.
Sí, això és veritat, però no és per aquest motiu que el lila és el color del feminisme.
Ah, no?
No, és per un motiu molt més diferent i trist, a més d'injust.
I quin és aquest motiu?
Doncs que fa temps, a una fàbrica on només hi treballaven dones, va haver-hi un incendi a causa de les males condicions en les que estava la fàbrica. Van morir moltes de les dones treballadores.
I es diu que elles teixien teles de color lila. Oi que és una tragèdia?
Ostres, doncs sí.
Ja això no ho sabia.
També perquè una vegada va haver-hi una manifestació on les dones volien poder votar i portaven unes banderes de color blanc, verd i lila.
Uau, una altra vegada el lila.
Que curiós, així que aquests són els motius pel que el lila és el color del feminisme.
Ja estem aquí per parlar-vos de la situació actual i històrica de la dona.
Fa uns dies van venir dues noies a l'escola i van parlar-nos del Dia de la Dona, una era de Sèrbia i l'altra de Brasil.
Van fer una dinàmica que consistia en dibuixar persones o oficis diferents.
Per exemple, un soldat o un policia. I quan vam acabar, vam comparar quantes persones havien dibuixat en cada ofici un noi o una noia.
Per exemple, un soldat noi o una noia perruquera.
Després vam reflexionar perquè, encara que no ens n'adonem, avui en dia encara tenim alguns estereotips de gènere presents a les nostres vides.
La nostra professora ens va dir que havíem d'escollir a una dona de la nostra família.
En què has pensat tu?
Després vam fer un petit text dient-li que és important per la nostra vida.
Quan el text estava acabat, vam copiar-lo en un altre full. Vam enganxar una foto nostra amb la nostra dona i el vam decorar una mica.
Aquesta activitat la vam fer per donar-li una sorpresa pel Dia de la Dona a la nostra mare, germana, tieta, àvia o a la dona que tu vulguis, perquè totes les dones haurien de tenir una felicitació per aquest dia tan important.
En el meu cas, li he fet aquesta sorpresa a la meva germana, perquè és molt important per mi. La meva germana no és una germana qualsevol, és la millor germana del món i volia que tingués una sorpresa en aquest dia tan bonic.
Jo vaig escollir a la meva tieta, perquè volia donar-li aquest detall, ja que no la veig molt sovint. Li vaig donar aquesta sorpresa perquè just aquell dia l'anava a veure. Esperem que us hagi agradat aquesta secció.
I que tingueu en compte tot el que fan les dones al dia a dia.
Esperem que hagueu gaudit molt.
Us explicarem les diferències de vida dels homes i les dones al segle X.
Les dones des de petites treballaven al camp o feien tasques domèstiques, com per exemple cuinaven, rentaven la roba o feien el llit. Tampoc podien sortir de guerra soles o si sortien havien de sortir amb un home al costat.
Mentre els homes treballaven al camp, les dones feien totes les tasques domèstiques. Posar la taula, cuidar els seus fills i sobretot anar al mercat, filar i cuinar.
Només estudiaven els homes que eren religiosos i els nobles. Els que no estudiaven, els més importants, treballaven a l'agricultura. Les dones no estudiaven.
Els homes tenien defensa legal i podien sortir al carrer sense problema, però les dones no.
Les dones havien de casar amb que els pares diguessin i havien d'anar tapades amb un vel al cap.
No tenien defensa legal, tampoc podien estar sense marit per molt de temps.
Per cert, sabeu que les dones nobles podien governar? Però només si era viuda o els fills eren massa petits.
Esperem que us hagi agradat i hagueu après moltes coses noves.
Hola, som Adriana, Nayara i Marta.
Avui us parlarem sobre els canvis que van tenir els homes i les dones al segle XV.
Ara us parlarem sobre els estudis i els treballs. Primer de tot, els homes treballaven a la política, a la cavalleria i al camp. A més, podien estudiar a la universitat. Les dones treballaven a la casa, tot i que van començar a ajudar en negocis familiars com botigues.
Sabíeu qui va ser la primera dona a Espanya que va entrar a la universitat? Va ser Emília Pardo Bazán, el 1868. Respecte a les tasques domèstiques del segle XV eren: els homes s'encarregaven de portar els diners a casa i a les zones rurals treballaven a la terra. No obstant això, les dones treballaven a casa i no podien treballar de res.
Ara us parlarem dels drets i llibertats. Els homes continuaven tenint els mateixos drets que els segles anteriors, però en aquest segle algunes dones van poder accedir a l'educació. Sabíeu que algunes dones, tot i que no governaven, ajudaven a governar amb el seu marit? Gràcies per la vostra atenció.
Esperem que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa més del segle XV.
Adeu!
Nosaltres som la Lucía, Gerard, Carla i la Sara, i us explicarem quin era el paper de la dona i l'home al segle XX. Primer de tot, el Gerard us detallarà quines tasques domèstiques feien els homes al segle XX.
Els homes no acostumaven a fer tasques domèstiques. Al final del segle XX, les dones van començar a treballar i els homes van començar a fer algunes tasques domèstiques.
Ara, la Carla us explicarà quines tasques domèstiques feien les dones.
Al segle XX, les dones feien totes les tasques domèstiques, però a finals de segle, les dones van accedir a la universitat i van començar a treballar i no fer tantes tasques domèstiques com abans.
Ara, la Lucía us explicarà els drets i llibertats dels homes.
Els homes tenien llibertat, seguretat de propietats i resistència. Drets a estudiar i treballar del que volguessin. Eren els únics que cobraven i les dones els havien de demanar dels homes.
Ara us explicaré els drets i llibertats de les dones. Les dones no tenien tots els drets i llibertats. Per exemple, no podien anar soles per al carrer. Quan estaven casades, havien d'anar tapades per al carrer. No podien casar-se amb qui estimessin, però es va començar a lluitar amb moviments feministes per votar i començar a tenir càrrecs polítics.
Ara parlarem sobre els estudis i treballs dels homes al segle XX. Els homes podien treballar de mariners, obrers i treballs de força, a diferència de les dones, que no els podien fer.
Les dones no podien treballar amb treballs de força, però podien treballar de metgesses, infermeres i molt més.
Som el grup format per l'Adán, el Guillermo, la Ivet i jo, l'Òscar, i us presentarem els estereotips de gènere avui dia.
Primer, per començar la nostra secció, us parlarem dels estudis i treballs de les dones i els homes en l'actualitat. Els homes poden triar el que vulguin ser o estudiar, tot i que estan més presents en estudis científics, tecnològics i tècnics. Destacant els esportistes, empresaris i policies per sobre de les dones. En canvi, les dones, tot i que poden triar el que vulguin ser o estudiar com els homes, tenen més dificultats laborals. Destaquen les dones en treballs com infermeres, mestres i dones de la neteja.
A continuació, us parlarem de les tasques domèstiques. Actualment, amb la incorporació de la dona al món laboral, les tasques de la llar es reparteixen de manera equitativa. En resum, els homes i les dones fan el mateix a casa. Per últim, us parlarem dels drets i llibertats dels homes i dones. Els homes i les dones tenen els mateixos drets. Poden treballar, votar, poden accedir a l'educació, són iguals davant la llei, es poden relacionar lliurement i poden crear una família.
Al llarg dels últims anys, hi ha hagut una sèrie de lleis que han fet possible la igualtat entre els homes i les dones. El 2004 van crear la Llei de Violència de Gènere. El 2006 va ser la creació ONU Dones per promoure la igualtat de gènere. El 2007 van crear la Llei d'Igualtat de Gènere entre els homes i les dones. El 2015, un dels objectius de desenvolupament sostenible va ser establir la igualtat de gènere. I per últim, el 2021 van igualar els permisos de paternitat i maternitat.
I aquest és el final de la nostra secció sobre els estereotips de gènere avui dia. Esperem que us hagi agradat i que l'hagueu gaudit. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Adeu!
Fins aquí el podcast del Col·legi Sant Gabriel.
L'hem preparat amb molta il·lusió.
Fins aviat!